Solidaris, Mercè Folch.
I si paressin un moment. Per respirar profundament. I poder comptar fins a deu. Per pensar si això és el que volem. La vida és ara, la vida és ara. No hi ha res més al final.
Solidaris. Tothom té una història.
Hola, em dic Unai i tinc 10 anys. Quan en tenia 5, vaig començar a sortir al camp amb els meus pares.
Com va? Com esteu? Benvinguts als Solidaris. A Unai Canela el vam conèixer ara fa 12 anys, gràcies al viatge de l'Unai, un documental que va dirigir el seu pare, el reconegudíssim fotògraf de natura de National Geographic, entre d'altres mitjans, Andoni Canela.
El primer que em va ensenyar el pare va ser que sempre s'ha de tenir una missió. Una cosa que cal buscar.
Va ser un viatge de més d'un any arreu del món amb tota la família a la recerca de 7 animals amenaçats. El llop ibèric, el bisó americà, el puma, el cocodril, el calau bicorne, l'elefant del desert i els pingüins del gel. Aquest va ser l'inici d'una trajectòria compartida i tot un llegat ara que l'Unai camina sol professionalment. L'Unai és l'autor de Sol a Groenlàndia, un documental que es pot veure, igual que el primer, a la plataforma 3CAT. En aquest treball, els bous mesquers, els ossos polars i els paisatges fascinants de l'Àrtic són els protagonistes. Aquesta conversa, amb pare i fill, la vam tenir abans que el president nord-americà Donald Trump posés la diana dels seus plans expansionistes en aquesta illa estratègica. Andoni i Unai Canela, benvinguts al programa. Com esteu?
Molt bé, plaer estar aquí.
Andoni, on pares tu?
Ara mateix estic a Pirineu.
Al Pirineu, fent què?
Aprofitant la neu en un projecte que no acaba mai, d'aquests al costat de casa, de fauna i, en aquest cas, també de paisatges del Pirineu.
Deia l'Unai, aquest Unai jovenet, no? Sempre s'ha de tenir una missió, no? Ara quants anys tens, Unai?
Jo ara faig 22.
22 anys. 22 anys, no? En aquest documental meravellós que es diu El viatge de l'Unai, on també deies que el més important és el que aprens mentre persegueix aquesta missió, no? Ara, Unai, quina és la teva missió?
Bueno, n'hi ha moltes, però la missió general sent la mateixa, no? Que a nivell personal és passar el màxim de temps possible doncs, en paratges naturals, bueno, com tots els que mencionàvem ara, com Groenlàndia i com el Pirineu, també, no? Passar temps a la natura i doncs, poder també seguir fent aquesta feina que és portar aquests llocs increïbles, aquestes espècies i històries, doncs, sobretot als més petits, no? I recordar a la gent doncs, que vivim en un món molt bonic i que l'hem de protegir.
I tu, Andoni?
Pues lo mateix, però ara sí que estic just acabant un projecte que ha sigut de 6 anys, pràcticament dedicat exclusiu al llop ibèric i al llop europeu que de fet ha entrat a Catalunya en els últims anys i bueno, he estat treballant intensament en aquest tema que és una espècie pues, molt important amb també un tema amb certa conflictivitat amb el ser humà pues, pel tema dels atacs, però que, bueno, que també, bueno, que sobretot té un valor molt important. No? Que d'això es tracta també de comunicar, no? que la gent pugui entendre que una espècie com el llop és necessari. El llop ha estat present als Pirineus durant segles i segles i es va exterminar, es van matar tots a començament del segle passat i ha tornat de manera totalment natural. Són els llops que des d'Itàlia van començar a recolonitzar la resta d'Europa perquè també es va extingir de França, d'Alemanya, els Països Baixos i de manera natural ha anat retornant. No? O sigui que en aquest cas és diferent a l'os.
Un dia que era amb la meva germana, la mare ens va cridar i ens va dir que tenia una gran notícia. El pare estava preparant un nou llibre. Hi havia de fotografiar 7 animals salvatges, un en cada continent. Però el millor de tot era que aquesta vegada no hi anava sol. La meva germana, la meva mare i jo l'acompanyaríem.
Ens situem en aquests orígens, el viatge de l'Unai, aquest documental, resultat del viatge que vas fer amb tota la teva família, en Doni, amb la teva dona, la Meritxell, que també és periodista, i amb els vostres dos fills, l'Unai i la Maia, que en aquell moment teníeu 9 i 3 anys, si no tinc mal entès. Sí. Els teus fills, en Doni, han tingut una infantesa absolutament excepcional, especial, no? Amb la perspectiva del temps, com ho valores?
Abans d'aquest viatge, que òbviament va ser molt important, havíem tingut també, de la manera que som nosaltres, la Meritxell i jo, pues, tenim molt contacte amb la natura, a part de la part professional meva, no? I havien estat, bueno, havien fet moltíssimes caminates, havien dormit fent bivac, tot això abans del viatge. I llavors aquest viatge d'anar a tot el món, pues, jo crec que sí que va ser molt especial, l'Una hi podrà explicar, però que abans del viatge ja aquest contacte amb la natura, per mi, ja era molt més important que aquest viatge de donar la volta al món, que sona molt, molt espectacular, però crec que és més important el que tens més a prop, no? I en aquest cas, amb la natura, pues, viure amb respecte i també gaudint, no? És un luxe, la natura que tenim aquí al costat.
Es viu massa d'esquena a la natura?
Totalment, jo crec que és massa. I quan hi ha algun projecte en el que hi ha diners implicats o coses, diguem, que es consideren més importants, la natura pues, queda en un segon terme i llavors no se li dona la importància. Sí.
Unai, com valores aquesta primera etapa de la teva vida, no? És una infantesa, heu tingut una infantesa excepcional, increïble, meravellosa, no? D'aquesta connexió brutal amb l'entorn que moltes criatures no poden tenir.
Jo em sento molt privilegiat, no? En el fet d'haver pogut viatjar i de tenir aquest contacte amb la natura des de sempre, però jo crec que aquesta relació amb la natura no és una cosa aliena, diguem, a la rutina, a les persones normals, per dir alguna cosa, no? Jo crec que no hi ha ningú que, si el portes un paisatge increïble, veure una posta de sol, és que no cal que sigui increïble, les que hi ha cada dia, no? Però realment estar allà en un paratge natural, és que no hi ha ningú realment que s'avorreixi. Tothom es sent atraigut d'alguna manera per la natura, no? I jo crec que és necessari recordar això a nivell, doncs per preservar el nostre planeta i també a nivell personal, perquè formem part de la natura, llavors ens dona moltíssim. Jo ara acabo de tornar a Brasil, que està fent un projecte de director de fotografia, i ens vam emportar molts locals que pràcticament mai han estat a les seves pròpies muntanyes, doncs que ens ajudessin amb el material i tot això. Ells flipaven, deien, ostres, portem aquí 3 dies, els problemes del dia a dia ja desapareixen. Ostres, és com que el soroll del cap se te'n va i connectes amb la natura, que és al final és d'on venim, no?
És l'essència, clar. En aquell primer viatge de l'Unai et sentíem dir, jo crec que així és com devia ser la Terra abans que apareguessin els homes. Després de tants viatges, en Doni i també Unai, creieu que queda algun lloc sense aquesta petjada, sense aquesta pressió humana?
Encara queden llocs, sí. De fet, el comentari aquest és parlant del delta de l'Okavango, que és un delta al nord de Botswana, i és un lloc realment espectacular. I, bueno, encara hi ha llocs com aquest que pots estar dies i dies sense veure ningú, i sí que encara, o sigui, el planeta és molt, molt gran i afortunadament encara queden aquests racons, molts estan amenaçats, però encara queden, no? I fins i tot pues aquí també tenim a Catalunya, a la península Ibèrica, hi ha llocs que estan en bona salut, no? O sigui que sí, que hi ha esperança, però també hi ha, diguem, una destrucció que, bueno, l'Amazonia ara mateix pues és un d'aquests llocs que s'està deforestant, que continua, no ara, sinó que portem dècades, no? Així és.
La mare em va explicar que el bisó era un animal sagrat pels nadius. Els donava menjar i pells per abrigar-se i fer tendes de campanya. Però el bisó va estar a punt de desaparèixer. Quan l'home blanc va arribar, en va matar milions. Això em sembla molt trist i molt injust.
Una altra de les frases de l'Unai, no podia entendre perquè en tots els llocs on viatjàvem els animals salvatges estaven en perill, no? Quina valoració en fas, Unai, no? La situació ha empitjorat?
Bueno, sí que és veritat que en els últims anys també hi ha molt de bé, no? I s'estan fent, diguem, molts avanços per preservar a la nostra natura. Som conscients del valor que té. El que passa és que vivim en un món on les troques van rodant i amb petites accions que fem cada un cada dia, doncs contribuïm, doncs, a molts perills imminents, no? a la natura. I això, doncs, en un món tan gran, amb tantes persones, amb tantes coses necessàries, és una mica imparable, no? Llavors, jo crec que és un equilibri. Hem d'entendre doncs, que bueno, nosaltres també estem visquent en aquest planeta i que tampoc podem deixar enrere absolutament tot i anar-nos-en a viure al bosc, però que nosaltres suposem doncs, una amenaça a aquests animals i també els hi podem donar algunes eines per ajudar. No? En el cas de la península Ibèrica, per exemple, no cal anar-se'n més lluny. Fa 20-30 anys teníem espècies que estaven en el brinc de l'extinció, des del linx ibèric, a l'àguila imperial, a l'os bru, al llop ibèric també, i aquests, sobretot aquests animals més grans, han fet un gran treball de preservació, no? I els nombres estan creixent. Però això no vol dir que hi hagin espècies que no ho tenen tan fàcil, no? I algunes potser no són les caces, sinó comença a ser el canvi climàtic, no? I es queden soles en una àrea, no poden canviar de zones, buscar altres parelles. Llavors, hem de seguir estudiant i veient quin impacte tenim amb la natura. Jo crec que no és que estem anant a pitjor, però és una lluita constant amb les conseqüències de la nostra vida, no? I això no pararà mai.
Clar, Antoni, vistos els contextos, no? I aquesta pressió continuada, no? L'escalfament global, el canvi climàtic, és molt fàcil caure en la desesperança, però clar, vosaltres esteu com al peu del canó, no? O sigui, podeu veure exactament tota l'evolució que ha tingut, no?
Sí, aquestes espècies que comentava l'una i que han anat a millor, després hi ha altres, com de fet una de les espècies que estic treballant aquí mateix als Pirineus, que és el gall fer, pues és clar, és una de les espècies que no està pujant, sinó que va a la baixa, que el canvi climàtic és un dels motius, i hi ha altres, i aquestes sí que, clar, hi ha tan poques parelles i la direcció és que va pitjor, no? I clar, sí que es poden fer moltes coses per intentar pues, que arribi a l'extinció, que a la Cordillera Cantàbrica només que hi ha menys de 200 alls fes, imagina't. Pues aquí queden uns pocs centenars més, no? Llavors, nosaltres el que intentem és trobar històries per explicar-les, no? I que puguin també pues, donar un cop de mà diguem, a l'espècie i també diguem, a l'espècie, a vegades una espècie és clau, pues, com pot ser aquesta o el llop, també per lo que representa, no només per l'espècie en si, sinó perquè dins de la cadena tròfica pues, té el seu paper.
El soroll de l'aigua baixant pel riu, el vol de mil ocells deixant el niu, les balenes creuen oceans, com faran les paus tots els humans.
Vosaltres heu seguit bastants animals amenaçats, en perill d'extinció. N'hi ha algun que us agradaria retratar, documentar i que encara no estigui a la vostra llista, noi?
N'hi ha molts, n'hi ha moltíssims, no? Hi ha molts animals, alguns en perill d'extinció, altres que no ho estan, però que també són extremadament difícils de trobar. Però a la vegada a mi, jo quan intento pensar en els moments més impressionants que he tingut veient animals, molts cops és això, és que no cal anar-se'n a l'altre extrem del món, sinó a casa. La península Ibèrica és l'àrea amb més biodiversitat de tota Europa. Llavors, realment, només, ostres, amb el llop jo he viscut alguns dels moments més emocionants, no? I ara que està tornant a Catalunya, és una cosa molt, molt important i és un exemple, realment, pel resta d'Europa i per la resta del món, no? De com, ostres, podem treballar amb les espècies. Llavors, hi ha molts animals diferents, infinits, d'alguna manera, però...
Per exemple?
Ara el meu pare va anar a Mongòlia, que està veient el gat Pales, que jo moro per veure'l des de fa molts anys. Una enveja total. És un gat salvatge així, ben petit i ben gordet i ben pelut.
Si fos un gat domèstic, per exemple, no?
Com un d'angora, però molt més pelut, amb les pates molt, molt curtes.
Després també, a mi m'agraden molt els llocs freds, allà a l'Amur, al Sibèria, hi ha els tigres d'Amur, també, que són com tigres, però extremadament peluts, el mateix amb els lleopards, queden menys d'un centenar de cada un.
I aquests moments especials que dius que has viscut amb el llop...
El primer que vam veure, realment, clar, és curiós perquè vam estar més d'un any i mig viatjant, però l'espècie més difícil de totes va ser el llop, va ser a casa. I ens vam estar pràcticament un mes intentant buscar-lo. No el trobàvem. I per mi era com, ostres, quina mala sort, no? Perquè he vist tantes fotos xulíssimes del meu pare i dic, sembla que jo porti la mala sort, però ell m'explicava com això és normal, no? I tots els mesos que ell s'havia estat sense veure res. I un dia, de sobte, estem caminant per no sé on i sentim un soroll. i allà a la cordillera Cantàbrica tot està recobert de... Ara no em surt en català, però són les escobes, no? les plantes, sí. I són altes. Llavors, pràcticament, la vegetació t'arriba a un metre i mig o un metre, no pots veure. I vam veure de sobte un llom saltar al costat nostre i se'n va anar tranquil·lament.
I en el teu cas, aquests moments especials, no únicament amb el llop, sinó amb d'altres animals, què et ve al cap?
Ve al cap com vam veure el primer lleopard de les neus al Tíbet, que vam estar un mes a l'hivern, en condicions bastant, bastant dures, i durant un mes només vam veure el lleopard un cop. Però va ser realment espectacular i va valdre la pena totes les caminates, el fred, perquè vam baixar fins a 20 i tantos sota zero, i bueno, menjàvem pràcticament cada dia el mateix. Vam tenir aquest lleopard a 50 metres, que després vam estar dos o tres viatges més i els vam veure de diferents maneres, però aquest moment, per mi, un dels més increïbles.
Clar, en els vostres documentals s'explica molt bé com és la feina, no?, de documentar a fauna salvatge, no?, aquestes llargues esperes, no?, aquests moments, no?, de potser de desesperació, no?, de dir, necessito que surti ja l'animal perquè és que he de fer aquesta foto o he de fer aquest documental i necessito aquesta imatge, no? Vosaltres espereu molt discretament. Aquest és un dels grans aprenentatges, no?, la dosificació potser de la paciència, sí. No?, de l'ara i aquí.
Sí, no, per mi també és una mica el valor de trobar aquests animals, no? I per això crec que és molt important també incloure-ho als documentals, perquè a mi m'encanten els documentals clàssics i també m'encanta fer-los, no? Però el que acaba passant, sobretot per la gent que no té tanta relació amb la natura, és que veiem la natura com en tercera persona, com si fos una cosa totalment aliena a nosaltres. Veiem uns plànols molt propers, impressionants, en càmera lenta d'animals, però és que això és com si veiéssim una animació, com si veiéssim Avatar, no? Al final registrem de la mateixa manera, però explicar la història dels entorns tan durs on viuen aquests animals, no? El difícil que és de veure'ls perquè n'hi ha molt pocs, o perquè són tan intel·ligents que si el vent bufa una mica cap a una banda, ja agafa la teva olor, l'oloren, i és que ni els veus. Ells t'oloren a 2 quilòmetres i se'n van cap a un altre lloc, no? Llavors, aquesta relació, aquest temps d'esperança, el fet de, bueno, la frustració i l'eufòria total que arriba quan es veu l'animal, per mi és el que realment, doncs, per les persones que ho veuen des de casa, poden intentar entendre realment, ostres, quin valor que tenen aquests llocs, aquests paisatges i aquests animals, no? I podem entendre una mica més, forjar una relació amb aquests animals. Jo crec que també explicar històries de fora i després comparar-les amb el que tenim aquí a casa també ens porta molt valor, no? Perquè quan veus una història d'un os polar, de tot això, però veus que aquí també tenim ossos, també tenim llops, ostres, potser pot animar algú a descobrir, no?, el que té a la porta de casa.
Ara estic a la muntanya més alta de la zona. No veig cap muntanya més alta que la meva i és al·lucinant. Són unes vistes increïbles. Ja fa unes 2 setmanes que no veig a ningú, que no veig cap camí, cap petjada, cap traça de la vida humana. I la veritat és que és al·lucinant, m'encanta. Però potser m'estic tornant una mica boig.
Un altre dels aprenentatges, no? Unai?
Per mi, el meu viatge a Groenlàndia, que és aquest fragment, sí, va ser tot un privilegi tenir l'excusa d'explicar un documental. Va ser un viatge personal, realment, no? Vaig tenir l'oportunitat d'anar, abans que parlàvem d'aquests llocs sense estar tocats. Groenlàndia és l'illa més gran del món i la carretera més llarga que té són de 30 quilòmetres, no? La va fer Volkswagen als anys 80 per provar cotxes, no? No hi ha res més. No, un semàfor en tota l'illa. Sembla que hi ha 50.000 persones que viuen allà i és l'illa més gran del món. Llavors, pràcticament tot és natura, no? 90% és pur gel, però la resta són valls, glaceres... I vaig tenir l'oportunitat d'endinsar-me. I cosa que per mi, a nivell personal, va ser increïble, però també, bueno, un viatge, no? Quan passa una setmana, 2 setmanes, sense veure, parlar amb ningú, sense tenir telèfon, sense tenir connexió, ostres, les emocions canvien, no? Qualsevol coseta és com que es multiplica per 1.000. I allà doncs, tenia una missió molt clara, que era trobar els bous masquers. I això mateix, després d'un parell de setmanes sense veure ningú, aquella missió s'amplificava. Era com que tota la meva vida girava en volta de trobar aquests animals. Llavors, en aquest fragment, que m'estic tornant una mica boig, realment m'estic tornant una mica boig. I els moments de més bogeria eren els que no gravava, no? Per descomptat, que estava, ostres, amb els meus deliris, i l'últim que pensava era agafar la càmera.
Et toi, qu'est-ce que tu vois? Et toi, qu'est-ce que tu vois?
Là-bas, les aurores boréales, les neiges éternelles, toute la beauté du monde qui nous interpelle. Je pense à nos enfants sous la voie lactée. Un beau jour, c'est la lune qui vient me parler.
Estudies antropologia, no?
Sí.
I això?
Sí. Encara sabe. Home, som uns altres animals també molt interessants d'estudiar. No? Des de petit, una cosa que sempre em fascinava, perquè anàvem a buscar animals, era doncs, les cultures amb les que ens topàvem, no? I de tot, de la seva hospitalitat, la seva cultura, el seu menjar, les diferències amb la nostra cultura, les influències de la nostra cultura, que això també és molt, molt present. Però clar, jo sé que no pararé mai d'estar a la natura, amb els animals. I si una cosa m'agradaria estudiar des de petit era biologia. Però després vaig dir, escolta, si he de posar-me a llegir llibres, potser d'una cosa que m'ajudi a entendre aquests viatges amb una altra perspectiva i que m'aporti una cosa doncs, que potser no tinc contacte tant a nivell diari. I la veritat és que bueno, encara l'estic arrossegant, em queden alguns crèdits, però ha estat tot un plaer, especialment tot el viatge a Groenlàndia, l'ha fet amb mitja carrera, i doncs conviure amb poblacions inuit groenlandeses, vaig fer moltíssimes grans amistats i que encara avui segueixen, no? I també tenir aquesta perspectiva d'intentar entendre, no?, el meu rol, el seu rol en una terra com Groenlàndia, no? I ara amb tots els llocs que viatjo, per mi és un valor afegit molt important.
En aquest panorama que tenim avui dia, no?, que s'assenyala a la diferència, no? Que és criminalitzar a l'altre per cultura, per color de pell, sentir missatges com el teu generen una mica de, vaja, d'esperança, no?
Sí, de fet, o sigui, els documentals que hem fet, el protagonista és la natura i els animals, no? I d'una manera deliberada no surten, diguem, la resta de lo que explicava una, la resta de persones amics, perquè hem fet molts amics que bueno, a vegades ens han ajudat i altres vegades pues, simplement hem conviscut amb ells. No surt, però clar, realment jo crec que és parlant amb la gent que aprens, no? I aprens després a viure. Quan vam fer el viatge aquest, vivien 3 mesos a un lloc concret. No vam estar aquests 15 mesos viatjant, no. Anaven a un lloc concret i es quedaven en una caseta ja a Tailàndia o a Austràlia. I ahir, clar, feien amics. De fet, l'Unai anava a l'escola pública, 3 mesos a Austràlia, va anar també als Estats Units, a l'escola pública, i ahir pues, vam fer amistats que com diu l'Unai, que després hem tornat i tinc un gran amic que és natiu americà, que viu allà a les praderes de Dakota del Sud, i tenim altres amics que ens han ajudat moltíssim, i això, doncs clar, veus com viuen i bueno, això et dona una altra perspectiva que és molt important.
Unai.
Sí, per mi la relació, encara que sigui a pantalla o no a pantalla, amb els humans, especialment quan estàs en un lloc com a convidat, és crucial, no? Si jo estic treballant a casa, bueno, al final és casa meva també, llavors jo també soc un dels humans, diguem, en qüestió, però quan jo vaig a un altre lloc, tinc una responsabilitat de respectar el lloc, fins i tot en moments que també xoquen les cultures, no? Hi ha molts llocs on, ostres, doncs potser no acabem d'estar d'acord amb certes coses, com tracten la cultura, amb elements més polítics, més ètics, però s'ha de tenir en compte això.
O que ets el blanc, no? Segons bueno, on arribes.
Sí, exactament, no? I l'antropologia sempre parla molt de l'altre, no? L'estudi de l'altre, no? Però clar, jo sóc l'altre també. Llavors, som tots altres i jo crec que això que és molt important sempre formar part del lloc on vas, no? I fins i tot en algun punt jo crec que en el futur del cinema documental idealment, si expliquem històries d'altres llocs, s'hauria d'explicar, doncs l'haurien d'explicar les persones d'aquells llocs, no? Hi ha molts països i continents que ja estan començant a fer unes feines increïbles. Per exemple, a Àfrica tenen una associació que es diu NEWF i que és de tot de cinematògrafs africans, no? I que estan fent les produccions de més qualitat de tota Àfrica. Llavors, d'aquí uns anys, esperem, no?, que no tingui sentit que un equip alemany o un equip anglès enviï a 500 quilos de càmeres i a tots els seus equips allà.
I la música és important per tu. Al teu compte d'Instagram dius: queden pocs paisatges al món sense camins, sense humans i amb milers de quilòmetres de naturalesa pura en totes les direccions. Transmetre aquesta sensació amb imatges no és fàcil, però per sort la banda sonora ens ajuda.
Jo crec que al final tots funcionem amb emocions, no? I cada lloc, cada animal, cada moment, cada experiència té una emoció diferent. I el que està allà buscant l'animal o filmant qualsevol cosa l'està visquent, no? I amb Groenlàndia va passar una cosa molt curiosa. El primer cop que hi vam anar, quan jo tenia 12 anys, vam visitar la casa del noi que ens portàvem amb cotxe, com el taxista, i era tota plena de decoració de Pink Floyd. Era, bueno, el seu grup preferit i tot, mai havia vist una cosa així. Curiosament, jo quan ja hi vaig tornar, també, a mi m'encanta Pink Floyd, no?, i estava escoltant moltíssim. I després amb altra gent que vaig conèixer allà que també havien visitat, ostres, tothom tenia una connexió especial específicament amb Pink Floyd, no? I clar, jo quan muntava, quan intentava recordar tot el que havia filmat, intentava començar a muntar la pel·lícula, és clar, les emocions que m'abocaven les imatges eren molt semblants a les que m'abocava aquest estil de música. I amb el meu amic en Kirill Valev, que sempre toquem i fem música, doncs abans de pensar en fer la banda sonora vam començar a mirar imatges i a tocar i gravar quatre coses com per començar-li d'una forma i bueno, ràpidament ens vam donar compte que no podia ser d'una altra manera i que fos com fos havia d'anar de la mà, no? Per explicar, realment és una història personal, sol a Groenlàndia, bueno, jo sol a Groenlàndia, llavors no podia ser d'una altra manera.
També hi ha temes de la Marina Perión, una de les imatges també espectaculars d'aquest sol a Groenlàndia són aquestes pells d'ossos penjades, no?, a les portes de cada habitatge, no? La situació allà també és complicada, no?, pel que fa als ossos. Parlàvem abans d'espècies amenaçades i l'ós polar, efectivament, és una d'aquestes, no?
Que és important, amb aquest tipus de coses, sempre parlar amb propietat i anar amb compte de a qui li posem la culpa, no? Amb aquestes coses que al final es converteixen en un tipus de tòtem, de figura del canvi climàtic o del que sigui, no? L'ós polar, com la majoria d'animals icònics del planeta, ha tingut una amenaça de caça furtiva durant molt de temps, però ara està major part controlada, no? Llavors, quina és l'amenaça que té l'ós polar? És, sobretot, la pèrdua del gen marí. L'ós polar és on viu, no? Camina per sobre del mar, que està glaçat, a l'Àrtic, no? Llavors, amb la desaparició d'aquest gel, doncs, clar, no té el seu hàbitat i ha de buscar, doncs, altres espècies per caçar, moltes més petites, llavors, per tant, té menys alimentació. Llavors, quan parlem de l'ós polar i dels seus... diguem, dels seus problemes que té, hem de parlar del canvi climàtic, de la desaparició del gel, no? I que no només afecta l'ós polar, sinó afecta a tots els animals àrtics. Llavors sí que és una gran figura com per parlar del canvi climàtic, però s'ha de, mai quan parlem, quan veiem això, pells d'ossos polar, no es connecta tot tan fàcil, no? No perquè hi hagi caça d'un animal vol dir que aquest és el problema. No
queda molt ben explicat, però com a telespectador l'impacte és, ostres, com és que hi ha tot això penjat, no? Digues, Antoni.
Aquests inuits han viscut d'aquesta manera sempre. Cacen foques, ossos polars, no sé, són les espècies... Ara, òbviament, ha canviat, ja no només mengen això, però forma part també de la seva tradició, de la seva cultura, i en aquest cas no és l'amenaça.
Doncs, Antoni, suposo que deus estar molt satisfet de la trajectòria del teu fill, de l'Unai. Moltíssimes gràcies, bona feina pel Pirineu, que puguis acabar bé tots els projectes i en continuarem parlant. I, Unai, vull que em diguis... què és el que portes tatuat al braç, perquè fa 3 hores que t'ho estic mirant i vull saber que...
El bracelet aquest, dius,
sí,
no? Aquest és un... En anglès es diu Dracotail Drongo, és una au del sud-est asiàtic, específicament de... Jo la recordo de la Índia, del Rajasthan. I per mi és molt curiós, té una cua molt, molt llarga, és tot negre. I quan buscàvem els tigres i els lleopards, hi hem anat uns quants cops allà, sempre com que ens seguia aquest ocell, no? I d'alguna manera com que ningú li prestava molta atenció. Jo sempre m'hi fixava, ostres, quina cua que té. I en un d'aquests viatges, quan vaig tornar, li vaig començar a dir a la meva germana, li dic, què passa, Drongo, no? Drongo és el nom de l'ocell. I res, i un dia dic, ostres, entre el que simbolitza aquest ocell per mi i que sempre li dic a la meva germana així, no? És com un doble recordatori. Sí. I mira, i aquí s'ha quedat.
Doncs Unai i en Doni Canela, fins la propera. Una abraçada a la Maia. No sé si es dedica al tema de la natura, també, o no?
Bueno, ara està amb la pel·lícula que està del meu pare amb el llop, llavors jo crec que...
També la introduirem.
Sí, sí.
I de fet, jo crec que d'aquí uns mesos la Maia agafa el paper, entre cometes, de l'Unai i sí. També es dedica a buscar animals. I, bueno, de fet, m'ha estat durant aquests 5-6 anys que parlava amb el llop, pues, ha sigut amb la Maia. Llavors, pues, sí, acabarà també sortint històries.
Quin gran llegat. Podeu recuperar els documentals El viatge de l'Unai i Sol a Groenlàndia a la plataforma 3CAT. Un plaer, en Doni, un plaer, Unai. Una abraçada molt gran.
Fins aviat.
Igualment, una abraçada.
Solidaris. Should I tell my eyes out now? Catalunya Ràdio. Everything I feel returns to you somehow. Mercè Folk.
Tal com sentíem, Groenlàndia és l'escenari de l'últim treball d'Unai Canela. En les últimes setmanes, l'illa més gran del planeta ha pres protagonisme en centrar tota l'atenció de Donald Trump i el seu govern perquè se la vol annexionar. Per saber què té d'especial Groenlàndia, per què el president nord-americà hi ha posat la banya, la Sandra Novillo ha parlat amb Santiago Giral. Giral és geòleg, investigador del CSIC, adscrit al Geociències Barcelona, d'on és el director actual. També fa 10 anys que treballa a Groenlàndia.
Que els Estats Units vulguin apoderar-se de Groenlàndia no és cap novetat. Trump ja ho va intentar en el seu primer mandat i anys abans, després de la Segona Guerra Mundial, els Estats Units van intentar-ho oferint 100 milions de dòlars que els danesos van rebutjar. Hem preguntat a Santiago Giral què fa de Groenlàndia un objectiu per a Trump, deixant de banda la qüestió de la seguretat. Ens ha explicat que l'interès dels Estats Units en l'illa es pot llegir en dos temps, a curt i a llarg termini. A curt termini, i com ja ens estan advertint els científics des de fa anys, el desgel del casquet de la glacera àrtica ha fet més transitables que mai rutes comercials que fins ara no havien estat explotades.
Però hi ha tres grans rutes. Una ruta que aniria pel centre de l'Àrtic, a la zona entre Noruega i Groenlàndia. Aquesta ruta actualment no és navegable perquè hi ha gel sempre tot l'any. Té un espessor més gran d'un metre, el gel. Llavors, les que estan utilitzant són les dels extrems, diguem-ho així. Hi ha una ruta que és la ruta de l'est, que aniria per les costes russes, i la ruta de l'oest, que aniria per les costes canadenques. Rússia ja està utilitzant la ruta que passa per les seves aigües. Com que té la flota de trencagels més gran del món, que en té més de 30, posa un trencagels al davant, un al darrere, i al mig posa dos o tres vaixells mercants.
Rússia estableix una taxa per les mercaderies que passen per les seves aigües, cosa que no passa a la tercera de les rutes, la del nord-est, que va per les costes canadenques.
Aquesta zona és una zona especialment interessant per Trump perquè pot controlar el comerç que ve de la Xina i que no passaria per l'estret de Panamà. I d'aquí ve diversos intents de suggerir a Canadà que s'annexioni als Estats Units, vale? I d'aquí ve el seu intent de quedar-se a Groenlàndia. D'aquesta manera, ell podria posar tarifes als mercants que passessin xinesos.
Aquestes rutes no només són interessants a ulls de Trump.
A la Xina li interessa moltíssim el poder accedir a rutes que són molt més curtes, en què no hi ha taxes, i a sobre pot estalviar diners de combustible i temps per accedir als mercats europeus i al mercat nord-americà. Llavors, això, clar, aquí hi ha que entendre-ho com un gran joc que estan fent totes les potències mundials per posicionar-se a veure qui pot controlar aquestes rutes per després establir tarifes.
Groenlàndia, a més, és una illa amb grans riqueses naturals. A banda del petroli i el gas natural, hi trobem or, plata, platí, coure, urani i, molt especialment, les terres rares, imprescindibles per a les grans tecnològiques. Es calcula que Groenlàndia té 36.000 milions de tones de terres rares. Tenint en compte que la Xina controla el 80% de reserves de terres rares a nivell mundial, Groenlàndia podria ser el reservori nord-americà per a uns materials amb més demanda que oferta i que són de gran valor estratègic.
Tothom té un telèfon mòbil a les mans i aquí hi ha com 70 elements dels quals la meitat es poden trobar a Groenlàndia. I això implica que és una zona que estratègicament interessa molt, perquè quan els recursos que ara es poden explotar deixin de ser-ho, quedarà a Groenlàndia per poder-la explotar. Actualment no s'estan explotant en allà res, perquè els propis inuits que pateixen per la seva terra tenen parades totes les explotacions i ho tenen esperat expressament. Se sap el que hi ha. El que no se sap és què hi ha sota del gel. Han de passar molt, però molt temps, perquè hem de pensar que a la zona central de Groenlàndia hi ha 3,5 km de gel. Per fondre això no es fon en 2 dies. De quin temps, quan realment, si realment no som capaços de ficar-li fre al tema de l'escalfament global, doncs hi hauria zones on, sobretot al sud, podrien quedar exposades grans superfícies que podrien ser potencialment explotables.
Tant el control de les rutes com el reservori de recursos naturals serien només possibles gràcies, o a causa de, al canvi climàtic del qual Trump és negacionista.
És un absurd el que ell, negant el canvi climàtic, estigui utilitzant-lo com una arma, no?, per enriquir-se, per tenir una capacitat de negociació sobre països com la Xina o Rússia. El seu negacionisme és purament econòmic, no hi ha més. Si anem bàsicament per l'economia pura i dura, el món va cap a un autèntic desastre. No hi haurà una economia que sigui capaç d'aguantar la inversió que suposarà anar corregint els desastres mediambientals que implicarà. Llavors, o ens posem realment les piles de que això no vagi molt més enllà del que ja està anant, o realment no hi haurà economia al darrere. No ens podem permetre el luxe de que només regeixin els criteris economicistes en una situació tan complicada com aquesta a nivell climàtic.
L'enriquiment real de qui finalment aconsegueixi controlar els recursos de l'illa arribarà quan aquests recursos siguin del tot accessibles, cosa que no passarà fins que no avanci el degel. Hem demanat a Santiago Giral quin escenari tindríem amb el degel total de Groenlàndia.
Si Groenlàndia es desgela, és l'escenari típic que jo no vull contemplar. Ara s'està desgelant més de pressa del que li hauria de tocar, però s'ha desgelat molt poc, volumètricament parlant. Només això ja està suposant un autèntic daltabaix a nivell climàtic. Les zones polars de la Terra representen els grans refrigeradors de la Terra. Llavors, si tu alteres un d'aquests refrigeradors, que de fet n'estem alterant els dos, la resta del sistema climàtic es desgavella. Llavors, no ens interessa, no ens interessa en absolut, perquè les conseqüències poden ser absolutament imprevisibles. No, jo és un escenari que la descongelació completa de Groenlàndia ni me la vull imaginar.
Solidaris. Catalunya Ràdio. Mercè Folch.
Som els Solidaris, som a Catalunya Ràdio. Fa una estona parlàvem amb els documentalistes Unai i Andoni Canela sobre el pes de la música d'una bona banda sonora quan les imatges no són suficients per transmetre les múltiples sensacions que es desperten davant d'un paisatge espectacular i de la fauna salvatge que l'habita. Ara, però, volem anar una mica més enllà per parlar de música i de compromís amb el medi ambient. Per això hem convidat el nostre company Josep Martín, realitzador del programa Independents d'ICAT, perquè ens faci unes quantes recomanacions musicals en aquest sentit. Josep, com estàs?
Quin
plaer tenir-te.
No, encantat de començar l'any amb vosaltres.
Has fet una llista de 5 autors que han abordat des d'una perspectiva o d'una altra aquesta relació, aquest compromís amb el medi ambient, amb el clima.
Sí, perquè diríem que hi ha molta gent que deixa anar missatges mínims, però després hi ha gent molt implicada, o cançons directament que han anat a alimentar, diríem, aquestes ONGs de lluita contra el canvi climàtic. Comencem?
Comencem.
Per dues dones que darrerament les hem vist juntes i escoltat juntes, Bjork i Rosalía. Just because the mind can make up whatever it wants doesn't mean that it'll never come true. Won't ever happen. Just because she can. Please could I change that? Is that the right thing to do? Or I just don't.
Aquestes veus hipnòtiques, de
sí.
Bjork. De quin tema estem parlant, Josep?
Doncs mira, l'últim disc de la Rosalía, la Bjork hi col·labora, però aquest tema és anterior. És el 2023 i és la primera vegada que van treballar plegades. Bjork va agafar una cançó antiga, que tenia de feia temps, i va convidar la Rosalía a cantar-la. Això és Oral, i és una cançó que va sortir això el 2023 i que tots els beneficis es van destinar a una ONG que es diu Aegis i a la lluita en concret de una gent que està intentant aturar les piscifactories a mar obert de salmó, que bé, es parla molt de, diríem, que poc ecològiques són a vegades les granges, diríem, en terra, però al mar també.
Hi ha un problema greu aquí.
Hi ha un problema greu i Bjork ho ha volgut posar, diríem, en el centre del debat. Hi ha una ciutat en concret que es diu Seyðisfjörður o alguna cosa així, i allà estan tenint una lluita, diríem, directa contra una empresa i hi ha judicis, etc. Els diners d'aquesta cançó han anat a pagar als advocats, diríem, i també aquesta ONG que es diu Aegis. I ha tingut conseqüències perquè la ministra de Medi Ambient d'Islàndia ja s'ha posat una meta, que això els encanta als polítics, posar-se metes, després no arriben mai, però la meta és 30...
La promesa que hi sigui, no?
Exacte. La meta és 30x30 i vol dir que el 2030 hauríem de tenir protegit el 30% de la terra i també del mar. En aquest cas, hi ha, diríem, molt terreny per córrer, mai més hem dit el mar, perquè només es protegeix el 0,07 de l'oceà i, per tant, també s'hauria de considerar part, no?, a protegir. Hem de recordar que aquestes granges provoquen un seguit de problemes. La contaminació, els paràsits que es veu que generen i que hi ha una alta taxa de mortalitat. Per tant, diríem que no interessa per cap de les bandes i Bjork i Rosalía ho tenen clar.
Segona proposta.
Doncs anem amb Coldplay.
Josep, que em costa com tallar.
No. S'han de tallar les cançons.
Les cançons.
Per explicar que Coldplay és un grup que ha fet esforços en aquest sentit de convertir les seves gires en més ecològiques, però jo tinc la sensació que és una mica més de greenwashing que de resultats reals. No?
Perquè
diuen que la gent que vingui als seus concerts podran anar a generar electricitat amb una bicicleta, etcètera, però
estàtica,
clar, a veure, això, diríem que...
Quin impacte té?
Queda molt bé, no? Però diríem que l'impacte és mínim. Tot això sí que han aconseguit que la seva última gira, molt exitosa per cert, reduís les emissions de la pròpia gira en un 59%. A més, per cada entrada venuda es planta un arbre, això de la petja de carboni, no?, que es vol corregir. Això vol dir que s'han plantat, si hem de creure les xifres de Coldplay, 9 milions d'arbres gràcies a aquesta gira. Eliminen plàstics d'un sol ús, aquestes polseres LED que veiem als concerts són també de materials reciclats i, bé, alimenten els seus concerts amb energia renovable. Què passa? Que si fas com Coldplay i fas estades llargues a una sola ciutat de cada país, obligues a que, per exemple, quan els Coldplay fan 4 concerts a l'Estadi Olímpic, estàs obligant a que la gent de tot Espanya,
no? es mobilitzi
i vingui.
I com ho fa?
I clar, aquí és on se t'escapa, diríem, el control de que tot plegat sigui molt ecològic, no? Perquè els assistents, de fet, amb el seu desplaçament, són els que generen el 65% de les emissions d'un concert. La veritat és que és un problema. És un problema greu que els Coldplay no han aconseguit resoldre del tot. En canvi, sí que ho han aconseguit els pròxims que són Massive Attack.
Massive Attack, que és dels nostres, eh? Jo recordo el videoclip d'aquesta cançó, no? aquest fetus dins de l'úter matern, no? Que impactava moltíssim, de l'any 98. Era
Massive Attack no és només un grup ecològic, és un grup èticament impecable.
Impecable, o sigui, sí. És del nostre club.
Qualsevol causa justa, trobaràs els Massive Attack implicats, retirant les cançons de Spotify abans que ningú, quan veuen que s'estan dedicant a finançar, diríem, curses armamentístiques. I a l'agost van fer a Bristol un concert amb el que volien demostrar que realment es poden fer concerts ecològics. Era Act 1.5 i està considerat ja l'esdeveniment musical més ecològic de la història. Segons el Tyndall Center for Climate Change Research, van reduir les emissions en un 98%.
Ostres, mare meva.
I aquí realment sí que van aconseguir mostrar el camí de com es poden fer concerts, diríem, molt més ecològics. Vehicles i generadors elèctrics, menjar a vegà per tothom. Bé, en aquest cas, el que sí van aconseguir també és que s'impliquessin els assistents, perquè aquí és molt important.
Aquest és el punt, no? Clar. Perquè si tu pots fer concerts sostenibles, però si es després tota la tropa no t'acompanya, no? Tota la gent que va als concerts no té aquesta sensibilitat. Què fem?
Clar, doncs mira, van aconseguir reduir les emissions en un 37% pel que fa al públic. Això vol dir que el públic de Massive Attack també està conscienciat i que Massive Attack els hi va posar una mica fàcil, doncs, generar missatges, no vingueu en cotxe, utilitzeu transport públic, etcètera, etcètera, i reforçant, diríem, el transport també. Per tant, han demostrat que això és possible. Una altra cosa és que sigui rentable, perquè Massive Attack, per fer tot això, ha hagut de renunciar a moltes coses. Clar. Per exemple, no actuar al festival de Coachella, que aquest any els havien tornat a oferir i van dir que no. Diuen que estàs a Palm Springs en un complex de golf construït en un desert.
Imagina't.
Amb sistemes d'espersors que utilitzen subministraments públics d'aigua. O sigui que ja no crec que els tornin a veure. En canvi, sí que actuaran al Mallorca Live Festival. Això ho fan després d'haver observat quins són els seus protocols ecològics, diríem.
Ells demanen això.
Sí, si no, no actuen en un festival. Per tant, aquest és l'exemple.
Gent coherent, gent dels nostres. Anem per una altra proposta, en aquest cas un clàssic, no? Podríem dir. Un àlbum i un tema emblemàtic.
Sí, i una portada emblemàtica també, que molt recordaran, que surt un músic de Clash trencant un instrument.
Exacte.
No és una guitarra, és un baix, és el baix de Paul Simonon. Vull parlar d'ell perquè just abans de Nadal em va fer 70 d'anys i vaig estar mirant una miqueta la seva biografia i resulta que el 2011 es va enrolar en una d'aquestes missions de Greenpeace a sobre del vaixell Esperanza i van anar a Groenlàndia per assaltar una d'aquestes plataformes petrolíferes de Cairn Oil. Això això li va comportar 2 setmanes de presó, que va passar per la presó, i no va ser fins que va sortir de la presó que va dir qui era. I jo trobo que és un exemple important perquè hi ha molta gent que ja s'està fent fotos
abans d'embarcar-se, no?
Abans de fer absolutament res. Aquest home va passar 15 dies per la presó, llavors quan va sortir va dir, ei, que jo sóc el dels de Clash, i acte seguit amb la banda que té amb Damon Albarn de Blur, aquests Good, de Bad and the Queen, van tocar a Londres per celebrar els 40 aniversari precisament de Greenpeace. I acabarem amb un exemple d'aquí, no?
Sí, i tant.
De Catalunya, perquè tots aquests exemples venen de fora. Doncs mira, una cançó, us deixarem una cançó d'Elefantes i Manolo García, que es diu Agua. Aquesta cançó està destinada, diríem, tots els beneficis a l'ONG Oxfam Intermón i, evidentment, parla de l'aigua. Volia destacar no només el Shawarma, que és col·laborador habitual d'aquesta ONG, sinó el Manolo García i l'Último de la Fila, ara que tornen també i que faran gira. Aquest és un grup que l'any 1988 va ser l'únic convidat, diríem, català i espanyol, a aquella gira d'Amnistia Internacional que es deia Human Rights Now, que celebrava el 40è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans. Van actuar al Camp Nou amb Bruce Springsteen, Sting, Peter Gabriel, concert inoblidable. L'any 90 van publicar el disc Nuevo Pequeño Catálogo de Series y Stars i portava 18 logotips de 18 ONGs amb les que col·laboraven, entre elles Greenpeace també i Amnistia Internacional, i la penúltima gira del Manolo García en solitari es deia Cero Emisiones Contaminantes Desde Ya. És un músic que s'ho pren seriosament, diu que l'últim cop que va actuar a Canàries per no agafar un avió, doncs se'n van en vaixell 2 dies i mig, diríem, perquè considera que has de donar un exemple.
És del club de Massive Attack. A veure, mica. Manolo García. Camino al manantial, montaña, bosque y sedal, mentirle a los mapas, dejarlo todo atrás. El río es un dios líquido, plata mojada, furia serena y calma desbocada. Si me faltas tú, ni en ciència. Si me faltes... Doncs gràcies, Josep Martín, realitzador del programa Independents a ICAT, de dilluns a dijous a les 7 de la tarda. És un plaer sempre sentir-te, seguir-te, que vagi molt bé, i acabem això sempre amb la veu fantàstica de Manolo García. Una abraçada.
Salut.
Amb l'espai del Josep Martín acabem. A la redacció i producció, Mireia Isard, Mònica Roca i Sandra Novillo. A la part tècnica, José Luis Santiso. Gràcies per seguir-nos cada setmana. Que vagi bé. Fins aviat. No sirven para calmar la sed, solo almas fuertes.